Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia, de jaqueta només a primera hora del dia. El sol s'acabarà imposant al migdia, però pel cap de setmana la nuvolositat guanya terreny.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Aquest és un cap de setmana d'aquells que val la pena sortir de casa, sortir al carrer i gaudir de totes les activitats que hi ha organitzades gràcies al cap de setmana de les Jornades Europees del Patrimoni. Unes jornades que se celebren a tota Europa, en diferents dates, això sí, però que al nostre país es fa aquest cap de setmana i arreu del territori del Baix Empordà hi ha activitats programades, d'aquelles que serveixen per conèixer més tot el que tenim al nostre entorn, que potser durant l'estiu, doncs això, molta gent deixa que això ho faci els turistes, no? Això passa. No fem coses massa massificades per evitar això, la gent, problemes d'aparcar. Ara que ja estem a cap de setmana del 12 i 13 d'octubre, hem d'aprofitar per sortir al carrer i veure quines activitats hi ha programades al nostre territori, al Baix Empordà, per aquestes Jornades Europees del Patrimoni, que de seguida aquí al Supermatí les repassarem totes. Benvinguts a la ràdio de l'Empordà, són les 8 i pràcticament 2 minuts. A més, de seguida parlarem amb Xavier Albertí, avui al Supermatí, que és president de la DEO Empordà, perquè ens expliqui l'estat dels vins empordanesos i com afectarà l'amenaça d'aranzels de Trump. També entrevistarem Jaime Rosal, que ha presentat el seu darrer recull de contes a la cinquantena de la Bisbal. I, com dèiem, repassarem les activitats de les Jornades Europees del Patrimoni i la resta de l'agenda. I és que, com dèiem, cap de setmana de Jornades Europees de Patrimoni al Baix Empordà. Eugeni Agüell.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Quines són les més importants?
Bon dia. Palaus, castells, monestirs, jaciments, jardins històrics i altres espais patrimonials obren les seves portes perquè els ciutadans gaudeixin de visites gratuïtes i puguin conèixer millor el patrimoni. Agafeu agendes, que de seguida us expliquem què podeu fer aquest cap de setmana al Baix Empordà.
I també cap de setmana cultural, perquè des d'ahir fins diumenge Palafrugell celebra la 25a edició del Festival de Jazz Costa Brava.
El festival es va obrir ahir amb la projecció del documental La Trompeta Silenciosa al Teatre Municipal i segueix aquest cap de setmana amb moltes activitats que de seguida també repassem.
Per tant, Supermatí Cultural, perquè avui també tenim nova edició de l'agenda del cap de setmana amb el Martí Seguer i l'Uri d'Arnès, amb totes les activitats preparades més enllà d'aquestes Jornades Europees del Patrimoni. El Servei de Socorrisme de Castell-Platja d'Aro ha fet balanç de la temporada turística d'aquest any. Les intervencions que han fet han augmentat un 20% respecte al 2018. Pedro Ruiz.
Bon dia. Proactiva Serveis Aquàtics, que és l'empresa concessionària, també ha fet saber que d'aquestes intervencions unes 1.000 es corresponen a assistències sanitàries, que són menys que les que es van fer el 2018. La gran majoria han estat, afortunadament, lleus.
El Consell Comarcal del Baix Empordà aprova nomenar Albert Costa com a nou gerent. Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia. La sessió ordinària del ple dona llum verd al nomenament del gerent que dirigirà l'entitat en els propers anys.
I Santa Cristina farà una auditoria energètica dels edificis municipals de l'enllumenat públic.
L'objectiu de l'auditoria és triple: incorporar millores per a reduir el consum d'energia, implementar i afavorir les fonts d'energia renovable i, finalment, disminuir els efectes del canvi climàtic.
I a l'Estartit, des d'ahir i fins diumenge, hi ha el Campionat d'Espanya de Fotografia i Vídeo Submarí.
La competició, que plegarà 64 participants, els millors de l'Estat en aquesta modalitat, es desenvoluparà en aigües de les Illes Medes.
Més enllà del Baix Empordà, avui hem d'estar pendents d'un accident d'avioneta que ha passat a Bonastre, al Baix Penedès, on hi ha hagut 2 morts per aquest accident. Una avioneta amb 2 persones a bord es va estavellar ahir a la nit prop d'un mas en aquest municipi de Bonastre, en una zona coneguda com a Mas Gatell. L'aparell s'ha estavellat contra el mur d'una finca de vinyes i ha quedat fet miques. L'avioneta, segons han explicat els bombers, feia una ruta de pràctiques nocturnes i havia sortit de l'aeroport de Sabadell i havia d'aterrar a Reus. A més, també és important i és destacat una imatge destacada, les càrregues dels Mossos en el desnonament d'una dona i dos menors al Raval. Les entitats socials havien organitzat i havien demanat que la gent anés a protestar per evitar aquest desnonament injust i els Mossos van haver d'acabar carregant. I un protagonista, que és Erdogan, el president turc Recep Tayyip Erdogan, que amenaça d'enviar milions de refugiats a la Unió Europea si els europeus critiquen l'atac als kurds. Marc Capés, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Doncs aquí, fent, ja feia dies que no feia el supermatí i em venia gust de fer-lo, avui posem una cançó que es diu I Like It i que molts ens sonarà d'haver-la sentit aquest estiu a les discoteques. És una de les més conegudes de la rapera Cardi B i ho fem perquè fa 27 anys, Cardi B, i perquè, com diu la cançó, doncs, ens agrada.
La cançó va ser número 1 als Estats Units i un bon grapat de països i inclou la col·laboració de Bad Bunny i J Balvin. Posteriorment, Cardi B col·laboraria amb Bruno Mars a Please Me o a Finis i també amb Maroon 5 amb Girls Like You. Como Celia Cruz tengo el azúcar,
azúcar. Tú que va medio y se fue de pecho como Ginny Luca. I amb aquesta música que de ben segur agrada el nostre meteoròleg Albert Aparicio. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Quin temps farà avui els propers dies? Sembla que encara haurem d'esperar per poder treure els jerseis gruixuts de l'armari, és així?
Doncs efectivament, anem a pams, perquè de moment avui gaudirem d'una jornada força assolellada, en general amb poca nuvolositat, i això farà que la temperatura màxima pugui enfilar-se fins als 26 graus, tot i que a primeres hores d'aquest matí l'ambient és fresc. De cares a la propera matinada, els núvols guanyaran terreny i dissabte ens llevarem amb un cel entremig i força ennuvolat, la qual cosa farà que la temperatura mínima pugi respecte avui amb poca amplitud tèrmica durant el transcurs del dia. Diumenge el cel també serà variable, encara amb nuvolositat una mica més compacta a primeres hores del dia. Durant el cap de setmana, el vent dominant serà de component sud, que pot bufar amb alguna ratxa moderada a la costa i provocar maror o forta maror en alguns sectors de la Costa Brava. Així doncs, el cap de setmana serà poc assolellat, podríem dir, però també amb poca o gens fred, que es farà esperar com a mínim fins dimarts de la setmana que ve.
Gràcies, Albert. I tota aquesta música, ja ho sabeu, la podreu sentir aquesta nit al No Paris de Ballar, la nova edició del No Paris de Ballar amb en Martí Saqué, que porta ara música urbana i segur que I Like It és una de les que té preparades a la llista de reproducció. De seguida tornem.
Divendres ens movem amb el millor ritme urbà, des de les 11 fins la 1 de la nit.
T'espero tots els divendres amb una sessió de 2 hores perquè no puguis parar de ballar.
Els ritmes urbans es mouen a Ràdio Capital. No paris de ballar, amb Martí Saqué.
Equipa't pel nou curs a Grup Carrera. Ordinador portàtil Thomson Notebook de 10,2 polzades per tan sols 59,95 €. Sí, sí, ho has sentit bé. Ordinador portàtil per només 59,95 €. Aprofita aquesta oferta només a Grup Carrera. Més informació a grupcarrera.com.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
Cada dimarts al matí hi ha mercat setmanal. I els dissabtes, també durant tot el matí a la plaça de Catalunya, hi ha mercat de segona mà i d'antiquaris i brocanters. Com sempre, si voleu més informació sobre aquestes i altres activitats, podeu entrar al web pals.cat.
És una informació de l'Ajuntament de Pals amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Com us dèiem, les jornades europees de patrimoni arriben aquest cap de setmana a tota Europa i també al Baix Empordà. Palaus, castells, monestirs, jaciments, jardins històrics i altres espais patrimonials obren les seves portes perquè els ciutadans gaudeixin de les visites gratuïtes i puguin conèixer en profunditat el seu patrimoni, la millor manera d'aconseguir la implicació social en què es guardin, es mantinguin i es valorin. Explica'ns on podem anar aquest cap de setmana, Eugènia Güell.
A Mos centrarà el programa en tres coses. Una visita guiada a l'espai natural del castell aquest dissabte, centrant-se per tant en la vessant natural d'aquest paisatge, el poblat i com a element del patrimoni cultural de primer ordre i també el col·lectiu Salvem Castell com els principals promotors de la salvaguarda de l'espai. La visita guiada és gratuïta i oberta a tothom, però requereix una reserva prèvia. Pel que fa a Santa Cristina d'Aro, centrarà el cap de setmana a les excavacions a la necròpolis de Romanyà de la Selva, ho dèiem l'altre dia, i també en el jardí de la casa d'escriptora Mercè Rodoreda a les afores d'aquest nucli de les Gavarres.
Però moltes més portes obertes, oi?
Doncs sí, hi haurà portes obertes a la Torre de Guaita de Sant Sebastià, a la Ciutat Ibèrica d'Ullastret o al Museu del Suro de Palafrugell. També es farà una ruta a Josep Pla, a Cap Roig, i una altra ruta a Josep Pla, a Ullastret. Una visita teatralitzada gratuïta a l'església de Santa Maria del Palau de Torroella de Montgrí, o també una visita nocturna al monestir de Sant Miquel de Cruïlles. Com veieu, tot això i moltes altres activitats que, com sempre, podeu consultar la programació al nostre web.
Sí, a més, és important també destacar la programació que es farà per aquestes jornades europees del patrimoni que hem repassat i que hi ha un mapa a la nostra web, podeu accedir a un mapa en què s'explica tot. És important destacar que amb motiu d'aquestes jornades Pals també ha programat una visita guiada gratuïta pels edificis més emblemàtics del nucli històric del municipi amb el nom Pals i els seus edificis patrimonials. I això, l'itinerari es farà diumenge 13 d'octubre i també hi haurà una jornada de portes obertes a la Torre de les Hores. Aquestes són les accions més destacades al Baix Empordà per aquestes jornades europees del patrimoni, però és que també cal destacar que aquest cap de setmana arriba el punt àlgid del Festival de Jazz de Palafrugell. Que no sé si és gaire de jazz, però sí que és entretinguda per explicar que fins diumenge Palafrugell celebra la 25a edició del Festival de Jazz Costa Brava. El festival està organitzat per l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Palafrugell amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona.
Sí, avui a la tarda torna el Jazz en Kids. Aquest any la companyia Power Kids apropa a Palafrugell Black Music, un petit gran viatge, i és un espectacle que va dirigit als més petits. Tota la família podrà descobrir junta el gran viatge de la música negra, dels ritmes tribals africans i les cançons espirituals fins al funk i la música disco, passant pel blues i el jazz. També hi haurà concerts gratuïts a la Plaça Nova i un espectacle al Centre Fraternal Jazz en Rouge, que és de producció pròpia, i aquest any comptarà amb l'actuació de Violeta Curri i Jaume Vilaseca, trio amb tribut to Ella Fitzgerald. El concert més destacat d'enguany serà aquest dissabte al Teatre Municipal amb l'actuació de la Locomotora Negra juntament amb la Coral Sant Jordi, que oferiran l'espectacle Duke Ellington Sacred Music, la música sacra del Duke Ellington.
I diumenge, Eugènia, què tenim?
Una cercavila pels carrers del centre a càrrec de la xaranga de l'Escola de Música de Palafrugell fins a la Plaça Nova i l'actuació del Clarence Becker, que ha esdevingut un dels cantants de referència del projecte musical Playing for Change, que han liderat estrelles com ara Bono, Keith Richards i Manu Chao.
I una notícia que acabem de saber, de moment us l'expliquem perquè... Una notícia perquè és important i que hem de saber, que ho avança el País, que acaba d'enviar una notificació, que és que el Tribunal Suprem, en principi, segons aquesta informació del País, no condemnarà per rebel·lió cap dels presos polítics. Segons aquest diari de Prisa, el Tribunal Suprem ha descartat condemnar per un delicte de rebel·lió consumada als líders independentistes al judici pel procés. Això suposava una pena entre 15 i 25 anys. Es descarta, per tant, aquesta rebel·lió i s'obren altres opcions, per exemple, la sedició. Les penes i els delictes, en tot cas, estaran modulats per cadascun dels 12 processats, segons el seu grau d'implicació. Això és el que diu el País i el seu periodista des de Madrid, José Antonio Hernández. Per tant, una informació important pel futur de Dolors Bassa de la Torroellenca, perquè aquest futur s'escriu en principi dilluns és el dia que podria arribar la sentència, però en tot cas a principis de la setmana que ve. Diu el País que segons el Tribunal Suprem aquest delicte de rebel·lió requereix violència i en aquest cas concret que hagués estat instigada pels presos polítics. I el tribunal entén que no s'ha produït aquest delicte, segons aquest delicte que implica instar a la violència. Per tant, s'obren altres opcions com aquesta de sedició. La diferència entre rebel·lió i sedició és que la primera persegueix conductes que volen modificar les estructures de l'Estat, mentre que la segona consisteix en promoure actes tumultuaris per impedir que s'apliquin les lleis. Aquesta acusació de sedició, recordem que és la que va formular l'advocacia de l'Estat, que demanava fins a 12 anys de presó, perquè va entendre que aquest delicte es va cometre juntament amb el de malversació, perquè també està processada Dolors Bassa. Per tant, si fem cas de les acusacions de la fiscalia, no, de l'advocacia de l'Estat per sedició, o estem buscant, o estem consultant en aquests moments per assegurar-nos quina és què és el que va que és el que demanava l'advocacia de l'Estat de presó per a Dolors Bassa, i ara ho estem consultant ara mateix. Per l'advocacia de l'Estat per Dolors Bassa demanava una petició per sedició i malversació de 12 anys de presó i 6 mesos, mentre que la fiscalia demanava per rebel·lió i malversació 16 anys. Per tant, si s'obre aquesta opció de la sedició, la condemna que demanava l'advocacia de l'Estat per sedició per Dolors Bassa és 12 anys i 6 mesos. En tot cas, les xifres concretes les sabrem d'aquí molt poc. S'esperava que pogués ser avui, ara tot apunta a principis de la setmana que ve i a dilluns. Fa difícil parlar d'altres coses quan hi ha una qüestió com aquesta sobre la taula i després precisament d'això. Per tant, simplement recomanar paciència i esperar dilluns a que arribi la sentència, i també deixar clar que després això té un recorregut tant al Tribunal Constitucional com al Tribunal Europeu de Drets Humans. Però hem de parlar d'altres coses i hem d'explicar que el Servei de Socorrisme de Castellplatja d'Aro ha fet balanç de tot el que ha passat aquesta temporada d'estiu a la façana marítima del municipi. Atenció, perquè han fet més intervencions que l'any passat, concretament un 20% més. Pedro Ruiz.
Hem centrat el programa en tres coses.
Aquest no és en Pedro Ruiz que teníem preparat. Ara sí que està, li estem engegant el micro, ara sí. Pedro, endavant. Deies que un 20% més d'intervencions dels socorristes de Castellplatja d'Aro, eh?
El còmput total ascendeix a més de 21.000 accions. Una grandíssima part d'aquestes intervencions responen a accions preventives. D'altra banda, s'han comptat fins a gairebé 1.000 assistències sanitàries fetes des de l'1 de juny fins al 22 de setembre, temps en què el servei ha estat operatiu. Proactiva Serveis Aquàtics, l'empresa concessionària del servei, ha tingut instal·lades 7 cadires de vigilància, 5 punts de socors i una torre per efectuar tots aquests serveis. Com a equipament, comptaven amb una embarcació de rescat i 5 desfibriladors, als quals se sumen el punt mòbil de SOS de la Cala del Pi.
Exactament, Pedro, quines assistències van ser greus i quines van ser lleus?
Més de 850 de les quasi 1.000 es van considerar lleus, deguda a ferides o picades. Més de 80 greus per lipotímies, cremades o insolacions, i s'ha procedit a fer 47 rescats. Altres intervencions directes han estat les ajudes al bany per a persones que ho requerien, una xifra que arriba a 380. I també es van fer 8 recerques de persones que s'havien perdut. De fet, l'Ajuntament va habilitar 6 cadires amfíbies per facilitar el bany a les persones amb dificultats de mobilitat. Finalment, sobre els indicatius de seguretat, en més d'un 80% de les ocasions s'ha registrat bandera verda, mentre que la vermella només en un 2%. Aquests punts d'informació de l'estat de la platja, que en són 6, estan repartits entre la Platja Gran i un a la Cala Rovira i un altre a Sa Conca.
Els vins de l'Adeu Empordà han aparegut molt als mitjans dels últims dies per diferents qüestions, algunes de bones, algunes de dolentes i preocupants, i per fer balanç de la situació d'aquests vins de l'Adeu Empordà parlem avui amb el president de la denominació d'origen, que és el senyor Xavier Albertí. Senyor Albertí, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bueno, no sé, em sembla que començarem per la part més preocupant i després acabem parlant de la situació excel·lent en la guia Penin d'aquests vins de l'Adeu Empordà. Però deixi'm preguntar, perquè ja fa uns dies, al voltant d'una setmana, que es van anunciar aquests aranzels de Donald Trump cap als productes europeus, i això va suposar una preocupació per part dels vins de l'Adeu Empordà, segons vam explicar en aquell moment, perquè bona part dels productes europeus que importen als Estats Units, clar, bona part d'aquesta producció, una part important, s'envia als Estats Units. És així, no?
Sí, és cert que és un país, diguem-ne, de primer ordre en el món, doncs, vinícola, i també per nosaltres és el segon, i el que de fet aquests últims anys ja ha seguit una projecció més bona, poder part també perquè hi hem destinat uns certs esforços. Sí, això, evidentment, pendents una mica d'acabar de veure quina és la traducció concreta, evidentment no és cap ajuda.
Clar, perquè no sé si s'han... Corregeix-me, expliqui-m'ho, perquè vostè segur que tindrà una visió més clara. Se sap quan pujaran, quin percentatge pujarà el preu dels vins catalans, espanyols, a Europa? Als Estats Units?
No, jo purament per premsa, crec que es parlava d'un 25% d'increment, que era com important.
Clar, això...
25%, sí.
Aquest 25% fa que els vins siguin un 25% més cars. Hi ha alguna opció de saltar-se aquests aranzels, vull dir, i seguir venent? Alguna opció per seguir venent? Baixar els preus.
Bé, la veritat,
aquí,
o... avui en junta en parlarem directament amb les empreses, doncs, que més directament hi estan venent i possiblement sàpiguen més que nosaltres mateixos. Està per veure, també amb algun diari apareixia com que aquestes càrregues anirien destinades més a França, no? Perquè es veu que tot deriva d'un tema que no té res a veure, que és el tema dels avions, no? Dels Boeings, tot i que aquí a Espanya també hi va donar suport, però bé, es parlava en algun moment també d'avió francès, per tant jo crec que encara està per acabar de veure del tot, i esperem que l'efecte sigui menor o que es pugui minimitzar, en fi, una mica d'esforç per part de tots, no? Una part del consumidor, una part del productor, per descomptat, però també potser el distribuïdor, doncs, es pugui ajustar una mica i que no tingui tanta repercussió, sobretot si els preus, que aquesta és una mica la sort que tenim des de l'Adeu Empordà, vull dir, si són vins d'un doncs, cert nivell, no dic d'elit, perquè tampoc és això, però segur que els que més ho ressentiran encara són els vins més comercials.
Clar, de tots els vins que es venen o que s'exporten a altres països, quin percentatge representa els Estats Units?
És el 15%, és el segon país. S'ha de dir que a nivell global, per nosaltres, a diferència d'altres DOs, o majoria potser, no és tan significatiu, perquè resulta que som una DO poc exportadora, no? Pel fet aquest que venem molt a Girona, doncs potser no hi ha hagut tanta necessitat, o en fi, no hi ha hagut tanta empenta en aquest sentit, i la veritat és que estem de l'ordre del... inclús ens havia baixat una mica, el 12-13% del total en les exportacions, quan la mitjana catalana és del 50. Llavors, encara que sigui el 15, doncs el 15 del 12 es converteix en un 2%. O sigui, l'afectació global sobre la DO, en el pitjor dels casos, que esperem que no ho sigui, tampoc serà gran, però bueno, no per això hi volem treure importància, perquè, evidentment, les empreses que s'hi troben sí que ho pateixen.
Això, traduït a números, deia que avui n'havien de parlar, però traduït a números, han fet alguna estimació de quantes pèrdues pot suposar, tant de diners com de potser de lloc de treball?
No arriba d'aquesta magnitud, però com deia, doncs és un 2%, tampoc som una DO tan gran, per tant no podem arribar a parlar, doncs, una reducció, o diguem-ne, almenys, en fi, mínimament rellevant, de llocs de treball, No.
Perfecte. Home, això és important saber-ho, vull dir, és una qüestió que preocupa, però
que
el més bàsic no afecta. I les exportacions al Regne Unit, en quina situació estan? Li pregunto pel Brexit, que de moment no hi ha cap solució a un Brexit sense acord, de moment.
Sí, no, evidentment, aquí sembla que hi ha un problema més de fons encara, l'altre no deixa de ser conjuntural i esperem que passatger, però el Brexit, bé, quan es consolidi també es durà a normalitzar, però d'entrada suposa moltes dificultats. El que passa que en el rànquing ara tampoc t'hauria de mirar i no ho sabria dir de memòria, però queda lluny, diguem-ne, d'Estats Units o Suïssa, doncs que són amb diferència els primers països, en el cas de la DEO Empordà. Però sí, una altra dificultat afegida, no? És una mica un dels inconvenients, doncs, que té el tema de l'exportació, que a vegades factors absolutament extracomercials, no? Factors polítics, fins i tot amb economies desenvolupades com les que parlem, no necessàriament en països més inestables, doncs poden posar sèries dificultats en els productors.
I davant d'això també...
D'alguna forma, això bona, sense menys tenir per res l'exportació, perquè a nosaltres també ens agradaria que fos més gran, i, en fi, tenir els ous en diferents cistells, que es diu, però per descomptat que la venda més segura i més fidel és la de proximitat, que aquesta crec que sí que la tenim molt ben treballada.
Sí, però després això també genera el perill, no, de tancar-se, no, dins les fronteres, aquest proteccionisme, que és el que ens està duent a la propera crisi mundial, no, segons diuen els experts.
No, també estic d'acord. O sigui, més enllà de què faci falta o no faci falta el fet de sortir a l'exterior, fins i tot a Barcelona, perquè no és tampoc, a Barcelona també ens queda camí per recórrer, no? Crec que és interessant, tal com dius, més enllà de la venda immediata, doncs, que pot ser, és clar, molt important, et poses en competència més directa, doncs, amb tota una sèrie de gent, encara més si te'n vas a l'exportació, tant si parlem a nivell individual d'empresa com si parlem com a col·lectiu de la DEO Empordà, i això és bo. Sí. Sí, no sé, sempre hi ha d'haver un equilibri, no? Una cosa no treu l'altra, Vull dir, tot i que crec que la nostra situació és envejable, en el sentit que tothom prefereix una venda més propera, que ja dic, com sí, per definició sempre és més fidel que no pas una venda més allunyada, també és cert que tancar-se amb això seria un error, i per això sobretot el que és Barcelona en aquests moments per nosaltres és una prioritat, i també en certa mesura les exportacions, ja dic, gairebé més per repte que per necessitat.
Quines accions es duen a terme per contrarrestar aquestes dificultats? Què han de fer les empreses de la DEO Empordà per mirar d'esquivar-les?
Et referiries amb el tema d'exportacions,
sí,
no?
Sí, exacte.
Bueno, aquí dependrà molt de l'habilitat individual de cadascú, i les circumstàncies poden ser diferents, no? Perquè la DEO al final és diversa, no? És un conglomerat d'empreses grans, petites, que vendran els vins a un preu més alt o més baix, i per tant jo crec que aquí les formes poden variar, no? Però, esclar, davant d'aquestes circumstàncies tothom hi surt perdent i tothom s'ha d'ajustar una mica, no? Com deia, doncs, normalment el distribuïdor, doncs, ha de ser conscient de la situació i poder, doncs, ajustar el seu marge, el productor per descomptat, i una part ho repercutirà al consumidor, però després, bueno, i llavors, com a política més de fons, jo crec que sempre s'ha d'apostar, doncs, per la vessant més qualitativa, no? Que sempre és més dificultosa, Vull dir, voler apostar per la qualitat que per el preu, però sobretot quan venen dificultats, això s'ha vist amb la crisi, Vull dir, encara que sembli una paradoxa, els productes que s'han vist menys afectats per la crisi, això no deixa de ser una crisi puntual, són els que són d'un cert nivell, ja no dic uns productes molt cars, però els que són d'un cert nivell, que estan consolidats i reconeguts, al final no ho noten tant com els productes que estan purament a mercè del preu, que en un moment de crisi, doncs, els és molt més difícil de ser competitius. Per tant, jo crec que com a política general de la DEO i de les empreses individuals, en la mesura que ho vulguin fer, hem d'apostar per la qualitat i el reconeixement, i això ens farà una mica més, en fi, resistents a qualsevol embat que pugui haver-hi de consum.
Deia vostè que encara hi ha camí per recórrer cap a Barcelona. Sí que és cert que m'ha passat a vegades anar a Barcelona i intentar buscar algun vi de la DEO Empordà a vinoteques, així, i no hi ha tants com es podia esperar. Què s'ha de fer per impulsar la presència de la DEO Empordà més enllà de Girona? Perquè és sorprenent, no?, tanta gent que visita l'Empordà que després això no es pugui traslladar o no es traslladi, o que ara quedi tanta feina per fer.
Sí, a vegades també ens ho preguntem, no? Però, bueno, certament Barcelona és difícil per totes les DEOs catalanes, vull dir, com tot Catalunya tenia una tradició de molts anys, doncs de més aviat consumir vi de fora, vi espanyol, de Rioja, en fi, poden dir noms, no és així. En fi, gent que ho havien sabut fer bé en el seu moment i es havien implantat com a marques, i tot just ara, des de fa, diria, gairebé 5 anys a Barcelona, doncs s'està començant a moure una mica en positiu cap a les DOs més d'aquí, i totes procurem d'anar fent. Però bé, és una barca molt gran, s'ha d'anar treballant mica en mica, i nosaltres pel que hem optat des de fa uns 3 anys per tenir una presència permanent, part d'alguna activitat més important, com ara, doncs ara d'aquí uns 15 dies doncs, que fem una mostra, que ja portem diverses edicions doncs, per professionals, en fi, coses d'una mica més d'envergadura, doncs també tenim una persona que ens procura en fi, anar fent petites activitats que donin presència, una labor així de formigueta. En aquests moments també volem definir d'una manera més clara la nostra imatge de marca, reforçar, diguem-ne, els nostres actius, que poden passar per les varietats característiques, que en el cas, en el nostre cas serien els lledoners i carinyanes, o també pot passar, possiblement, pel que d'alguna forma apuntaves, que és el nostre gran reconeixement com a comarca i com a destí turístic. Potser ens caldria també acabar de focalitzar més. I bé, vull dir, per descomptat, sabem que no és fàcil. Dintre tot tampoc és tan difícil com l'exportació, perquè Barcelona està, diguem-ne, al nostre abast, sabem una mica, no tant com Girona, però, bueno, sabem una mica quins són els mecanismes, no? I penso que si ho fem amb una certa intel·ligència, que és el que procurem fer, i tenim prou paciència, i també cada celler hi posa també l'esforç, perquè fent això no irem enlloc, vull dir, si es fa l'esforç individual doncs, d'anar a vendre, doncs a la llarga obtindrem uns bons resultats. Mm. Aquest, bueno, en principi, ja va seguint així, no? Com sempre, voldríem que fos més ràpid del que és.
Deixem de banda ara les dificultats, parlem d'aquesta famosa guia Penyín, que és com... És la Bíblia, no?, dels vins, si no m'equivoco.
És així, sí. Potser anys enrere n'hi havia d'altres, ara encara hi són, però és totalment ombra, no? Vull dir, igual com, en fi, a nivell internacional hi ha Wine Spectator o d'altres, en l'àmbit, diguem-ne, de l'estat espanyol, sens dubte és la guia referent pel consumidor i en bona mesura pel professional, sí.
Aquí la notícia és que hi ha 101 vins empordanesos que aconsegueixen una qualificació d'excel·lent entre 90 i 94 punts, tenint en compte que en l'última edició hi havia 83 vins, ara 101, i el 2015 només n'hi havia 43. Què s'ha fet? Per què aquest més d'un 100% d'increment?
No, bé, no, crec que és una progressió doncs, positiva, no? Mica en mica, cada vegada procurem de fer-ho millor. També tenim la sort de que tenim un tipus de vi molt variat, per tant podem participar en totes les vessants, diguéssim, vull dir, tant en vi blanc, rosat, com negre o dolç. I bé, em sembla que Penyín, que també, vull dir, com, sí, en definitiva, com qualsevol jurat, doncs té una mica els seus esquemes i els seus prejudicis, no? És un tipus de guia que es fa etiqueta descoberta, per tant saben el que estan mirant, cosa que en certa manera entenc, perquè els orienta, però també, sens dubte, els condiciona. O sigui, un ADO, diguem-ne, relativament desconeguda com nosaltres, doncs passar a ser un ADO reconeguda, doncs vol un procés lent de convenciment any a any. I bé, no crec que hàgim arribat ni molt menys a l'òptim, però sí que, sens dubte, els nombres ho diuen, estem avançant positivament.
Allò li preguntava què s'ha fet bé, i abans ja m'ho avançava, quins són els punts, allò, el decàleg de com ha de ser un vi de l'Empordà i que el faci triomfar.
Bé, no sé, esclar, encara que pugui semblar molt ambigu o bàsic, és clar, ha de ser bo, no? Ha de ser bo,
gràcies.
No, sens dubte, no.
És el titular de l'entrevista.
Sí, ah, doncs és esclar, és que si no, no es va enlloc, no? Ja s'hi pot posar molt de màrqueting que el viu ha de sostenir, no? I la veritat és que, a més, en el nostre cas, vull dir, una DO més gran o amb un rendiment de vinya més alt, més fèrtil, diguéssim, es pot plantejar tenir uns vins més econòmics, però, esclar, una DO en el que els cellers són petits, que no hi ha economia d'escala, i que el rendiment de la vinya és de l'ordre d'un quilo per cep, doncs per força ho fa un vivo o fracassa perquè no hi surten els números, no? Llavors aquest és el requisit i essencial. Llavors cada cop més hem d'apostar per les varietats autòctones, que és el que ja deia, els lladoners, que és el que generalment es coneix com a garnatxes, i les carinyanes, que de fet és el 70%, diria jo, de la nostra producció, doncs emfatitzar això, perquè crec que la gent també necessita uns referents, no?, i que sàpiguen doncs, que el vi que ve de l'Empordà és aquest vi. I, bueno, i per què no, doncs, bueno, treballar-s'ho en el cas del mercat exterior seri, perquè avui en dia hi ha excedent de tot i de vi també, i per tant, part de la feina que faci la DEO, doncs també ha de fer molta feina encara més. Cada celler, en fi, no cansar-se de donar-se a conèixer. I, bueno, i per descomptat també podem fer servir, no?, és igual com un bon vestit, no?, vull dir, els nostres atributs complementaris, no?, el fet aquest que tenim la sort de ser una comarca doncs, amb molt d'encant i una comarca molt coneguda arreu de Catalunya i en certa mesura arreu del món. Si més no, doncs per la part de la Costa Brava, no? I bé, aquest crec que també és un atribut objectiu que tenim, que d'alguna forma ja lliga amb el món del vi, perquè nosaltres formem part d'aquest paisatge, formem part d'aquesta gastronomia, que és el que dona prestigi, i això que és una realitat, doncs hem de mirar de petitzar-ho més.
I el fet d'estar al top, els vins que estan al top d'aquesta guia Penyina, això es tradueix en un preu més car?
No, les coses no són mai tan automàtiques, eh? Vull dir, la gent es pensa doncs, que això, per aquest motiu, es poden posar els preus més alts o que es ven immediatament. No, vull dir, com dic, l'oferta és molt gran, la guia està farcida de vins, alguns d'ells doncs, també ben puntuats de la nostra DEO, d'altres. Ara, el que sí que és un treball doncs, a llarg termini, és com participar en una fira i fer-ho bé. Mica en mica es va creant un estat d'opinió, no? Vull dir, si tu mirara avui mateix ja en els binaris, no sé quins resultats tindran, però normalment també hem jugat bastant bon paper, no? El concurs, diguem-ne, de vins de Catalunya, no? Potser no serà així, cadascú desconec. Però bueno, si vas creant uns inputs positius a la llarga, aquella DO, aquell celler, o fins i tot aquell vi, ho té més fàcil de vendre's i pot situar-se a un preu més alt, però sempre en un procés molt a llarg, perquè és ben poc que la gent que s'ho anota matemàticament, dit aquest l'han puntuat amb 94, l'han puntuat amb 97, i a més també cal relativitzar-ho una mica, eh? Vull dir, sempre dic que un concurs individualment no té massa valor, però un conjunt de concursos sí. Pot ser que tu un dia tinguis la bona fortuna o la mala fortuna, perquè tot és subjectiu, doncs d'estar ben puntuat o a l'inrevés, no? Però esclar, quan hi has passat per 5 o 6 i això més o menys es va repetint, llavors pots tenir confiança. I quan es va repetint també la gent també hi agafa confiança. I aquest és el valor, o sigui, no es pot dir, vull dir, millor puntuació, més preu, més venda. No és automàtic, però hi serveix, sí.
Xavier Albertí, president de la DEO Empordà, moltes gràcies per passar avui pel Supermatí i seguirem pendents. Es donen avui, diu, els Premis Vivari Binari.
Avui els Premis Binari aquest vespre, sí.
Aquest vespre, doncs, sí. Estarem pendents del paper que hi juga la DEO Empordà. Moltíssimes gràcies per passar avui
molt
pel
bé,
Supermatí.
Gràcies. Molt bé, adéu. Adéu, adéu.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I mireu, no deixem de parlar d'allò mateix. De fer aquí tan habitualment, reflexionar sobre el que suposa ser empordanès. Avui la Carme Fenoll ens explica les contradiccions de ser de l'Empordà.
Avui faré una llista de contradiccions que fan curiosa i desesperant la nostra terra empordanesa. La mala sort de no tenir transport públic i la bona sort que no sigui més fàcil arribar per aquí. La meravella de les cales petites i la manca d'espai per posar un pam de tovallola quan arriba l'estiu. La clatellada per un quilo de gambes i el luxe que suposa tenir un mercat diari com el de Palafrugell. La maledicció de la tramuntana i la convicció que no seríem res sense ella. L'esport del collonar perpetu dels nostres fills predilectes i el suport de l'altra bona part de la gent. Una agenda cultural tan minsa i la manca de ganes de sortir de les nostres còmodes casetes. que tinguem un Josep Pla, un Gaziel i la Víctor Català en un radi de 20 quilòmetres i que rarament ens promoguem la lectura. Trencar-se les banyes trobant la diferència entre els empordanesos i els no empordanesos i no saber per què ho fem. Aquestes i tantes altres són contradiccions quotidianes que em semblen dignes de menció. Que passeu un bon dia.
Igualment, Carme.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Repassem alguna notícia més que afecta aquí l'Empordà. L'Estartit acull des d'ahir i fins diumenge el Campionat d'Espanya de Fotografia i Vídeo Submarí que organitza la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques i la Federació Espanyola d'Activitats Subaquàtiques, entre altres.
La competició plegarà 64 participants, els millors de l'Estat, en aquesta modalitat i es desenvoluparà en aigües de les Illes Medes, on els participants realitzaran la prova per parelles, tant en modalitat de fotografia com de vídeo. Els guanyadors de la prova obtindran el passaport a participar al Campionat del Món de la modalitat corresponent.
Ara no entenc aquí, m'has posat el guió que et pregunti. Serà molt important el bon comportament dels fotògrafs.
Sí, i el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter forma part de l'organització de la prova i vetlla per tal de garantir que el campionat es desenvolupi, tenint en compte especialment el respecte per la conservació dels valors naturals i, per tant, es valorarà, com deies, el bon comportament dels fotògrafs i càmeres durant la competició i el reglament també inclou penalitzacions o la desqualificació per a aquells que puguin emprar tècniques agressives o malmetin el medi natural.
Gràcies, Eugènia. Menys de 4 minuts i seran 3 quarts de 9 del matí. Per primera vegada, el Consell Comarcal del Baix Empordà ha convocat la plaça de gerent per procediment de lliure designació. Albert Costa ha estat escollit pels principis de qualificació, mèrits professionals i tècnics i experiència en llocs de responsabilitat de gestió. Fins ara treballava en tasques de coordinació de promoció econòmica i turisme.
Amb la majoria del plenari votant a favor, s'ha acordat el nomenament d'Albert Costa per substituir en el càrrec Francesc Brull després de 8 anys al capdavant d'aquesta entitat. Joan Loureiro, president del Consell Comarcal del Baix Empordà, afirma que la promoció interna d'un treballador és un valor per al personal del mateix Consell. El gerent també ha marcat que es coneix la casa i això facilitarà la feina. Alhora, Joan Loureiro li ha demanat que ajudi a aconseguir que el Consell Comarcal estigui al costat de tots els municipis de la comarca i especialment dels més petits, que no disposen dels recursos per poder desenvolupar els serveis que espera i necessita la ciutadania, ha dit Joan Loureiro. Segons Albert Costa, se sent afortunat de poder gaudir del repte de la gerència d'aquest Consell. També agraeix molt de tot cor l'oportunitat. El prenc amb respecte i moltes ganes. Com ha dit, sóc molt conscient de les dificultats que hi ha en diferents aspectes de la gestió de les persones treballadores i de la viabilitat dels serveis. Si m'hi poso, és per ajudar a canviar les coses.
Gràcies, Gerard, per aquesta informació. La Junta de Govern de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro ha acordat fer una auditoria energètica dels principals edificis, restaurants i equipaments municipals, com també l'enllumenat públic, per avaluar quanta energia consumeixen.
L'objectiu de l'auditoria és triple. Per un costat, incorporar millores per a reduir el consum d'energia. Per un altre, implementar i afavorir les fonts d'energia renovable, com poden ser la solar o calderes de biomassa. I, finalment, també disminuir els efectes del canvi climàtic, reduint les emissions de CO2 i altres gasos d'efecte hivernacle. Els edificis restaurats més afectats per l'auditoria energètica seran els dels segons blocs que integren l'Ajuntament: el camp de futbol, el pavelló municipal d'esports, l'espai Ridaura, l'escola Pedralta i l'escola Bressol Guirigall. En cada cas es farà un estudi de la facturació i consum energètic actual. Es proposaran les millores energètiques que es poden dur a terme, detallant la inversió necessària per efectuar-ne les millores, així com també l'estalvi energètic i econòmic que es farà i s'assolirà. També es farà un estudi del sistema d'enllumenat públic del municipi.
Moltes gràcies, Gerard Escàtgera. Informació espanyola, catalana i internacional. Necessàriament per aquest ordre, i mantenim o seguim explicant allò que us explicàvem a l'entrada, que és que el Tribunal Suprem no veu rebel·lió, segons El País, no veu rebel·lió en els presos polítics i, per tant, tampoc en Dolors Bassa, i, per tant, que apunta a altres opcions, altres opcions que podria ser la sedició. De fet, el 29 de setembre, ja a finals de setembre, La Vanguardia ja explicava que la condemna podria anar per sedició. Per tant, hi ha aquestes opcions, obertes l'opció de sedició, oberta l'opció de conspiració per la rebel·lió, que no implica que s'hagi finalment comès la violència. Per tenir una referència, recordem que era l'advocacia de l'Estat qui demanava una condemna per sedició per Dolors Bassa, i que en aquest cas demanaven 11 anys i 6 mesos per Bassa, per sedició i per malversació, la mateixa condemna que demanaven per en Josep Rull i també per Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull. En canvi, per Oriol Junqueras, per sedició i malversació també demanaven 12 anys de presó. D'aquests 12 anys, recordem que 12 anys i mig, recordem que ja n'han complert dos, perquè aquests dos anys de presó preventiva pràcticament ja formaran part de la condemna. Per aquest mateix delicte, per en Jordi Sánchez, per la Meritxell Borràs i per en Carles Mundó es demanaven 8 anys. No, de fet, es demanava sedició per en Jordi Sánchez, sedició també per en Jordi Cuixart i sedició també per Carme Forcadell. Els dos primers, una pena de 8 anys de presó, per Forcadell una pena de 10 anys de presó. I en el cas de Santi Vila, en el cas de Carles Mundó i en el cas de Meritxell Borràs, per malversació i desobediència es demanaven 7 anys de presó. Tot això és el que es demanava per part de l'advocacia de l'Estat. Després, aquí, el que acabi passant pot variar moltíssim, també no serà definitiu, i ho coneixerem aquest dilluns. En principi, aquest dilluns es donarà a conèixer la sentència, però tot i que això no està confirmat, però és el que diuen algunes fonts judicials en alguns partits. Ja sabeu que això de les fonts i d'intentar buscar per aquí, per allà, per on trobem informació de cada cosa, doncs en aquest cas aquestes fonts judicials diuen que la sentència es donarà a conèixer aquest dijous. En tot cas, bé, n'estarem pendents, i aquest dilluns serà un dia molt important, un dia sobretot de ràdio. El govern català exigeix per carta a la vicepresidenta espanyola Carmen Calvo el cessament immediat del responsable de la Guàrdia Civil a Catalunya. La consellera de Presidència, Meritxell Budó, en aquesta carta expressa el profund malestar i absolut rebuig a les desafortunades declaracions del general de la brigada, Pedro Garrido.
Jaime Rosol,
sí, què tal?
Un clàssic.
De seguida sentirem en Jaime Rosol i en Manuel Magrinyà. Ara, això sí, hem de sentir l'Alba Lejire.
A la carta, Budó, en nom del govern, especifica que de Garrido se n'esperava una professionalitat i neutralitat fora de qualsevol dubte en el marc de les seves competències i un respecte absolut envers els seus homòlegs del cos de Mossos d'Esquadra. A més, alerta que l'actuació del general de la brigada va estar absolutament fora de lloc i tindrà efectes a llarg termini. També considera que soscava la relació de col·laboració entre ambdós cossos policials, que hauria de basar-se en la confiança mútua.
I el Tribunal Constitucional suspèn part de la resolució del Parlament que defensa l'autodeterminació i tornava a reprovar també el Parlament. Això va fer fa uns mesos, va tornar a reprovar Felip VI. El Tribunal, el ple del Tribunal Suprem, avisa que si la mesa torna a eludir aquesta suspensió, hi haurà conseqüències penals.
El ple del Tribunal ha acordat suspendre part de la resolució, ja que l'executiu de Pedro Sánchez ha reclamat que s'apliqui l'article 161.2 de la Constitució, que deixa sense efecte qualsevol llei, acord o normativa autonòmica impugnada per l'Estat. A banda, el Tribunal Constitucional ha advertit als membres de la mesa de la Cambra Catalana de les eventuals responsabilitats, inclosa la penal, en les quals podrien concórrer si eludeixen la suspensió acordada.
El president turc Recep Tayyip Erdogan amenaça amb enviar milions de refugiats a Europa si aquests critiquen la intervenció que estan fent a Síria contra els kurds. La comissària d'Afers Exteriors de la Unió Europea, Mogherini, evita parlar d'invasió i descarta trencar l'acord migratori de la Unió Europea amb Ankara. És a dir, que encara el mantenen.
La Unió Europea també alerta que la invasió turca empitjora la perspectiva de la sortida política al conflicte sirià, que l'ONU ha obert amb la formació d'un Consell Constitucional que inclou representants del règim de Bashar al-Assad i d'alguns sectors de l'oposició. Brussel·les, però, no qüestiona la continuïtat de l'acord signat al març del 2016 amb el règim d'Erdogan per contenir els refugiats dins de Turquia.
Moltes gràcies a l'Elegide. Hora de parlar de llibres. S'ha presentat a la llibreria La Cinquantana de la Bisbal el llibre Ruido de Sables, que és el darrer recull de contes de Jaime Rosal. L'escriptor barceloní, que viu a Corçà, va ser introduït per David Sunyer i en Manel Magrinyà el va entrevistar en exclusiva per Ràdio Capital.
Jaime Rosal,
sí, què tal?
Un clàssic de La Cinquantana.
Sí, sí, bueno, un clàssic. Fa gràcia això de clàssic, sembla que ja els clàssics no se'ls pot moure del panteó.
Molt bé, Jaime, què ens presentes avui?
No sé, jo sempre he tingut molta tendència a escriure cuentos. En realitat, la meva producció, diguem-ne, literària de cuentos ultrapassa la producció de novel·les. Sempre m'ha agradat molt perquè, a més, el cuento és una cosa que té un... A veure, té un ritme i té un tempo que, si no el saps agafar, les garries, no? O sigui, Cortázar va dir una cosa que em va fer molta gràcia, que és que diu que el cuento se gana por KO i a la novel·la a los puntos. I és veritat, el cuento ha de tenir alguna cosa que al final diguis, cony, saps? Mira per on m'ha sortit aquest tio, no? Sí, sí. I mira, m'ha fet sempre molta gràcia. Em sembla que tinc 5, no ho sé, 5 o 6 llibres de cuentos publicats, perquè fa molt temps que ja fa, carai, fa uns quants anys ja d'això i bueno, és això.
Jo estava mirant la portada, veig Soroll de Sabres.
Sí.
Això és una miqueta, és el leitmotiv del recopilatori?
No, en absolut. Això són cuentos independents, no tenen res que veure els uns amb els altres, però el soroll o ruido de sables en aquest cas va sorgir de la idea de que el 23F, no? Que tothom el recordem, jo vaig pensar que, bueno, molta gent li preguntava, escolta, tu què fes, on t'estaves la nit del 23F? Pues jo aquí, pues jo allà, pues jo vaig a la casa dels pares, jo em vaig quedar tal, veient la tele, no? I jo vaig pensar, carai, també podia haver alguns que s'haguessin trobat amb un bordell i no poguessin sortir del bordell per por. I es centra en això, és la senyora, bueno, la madame del bordell, que explica una mica el que ha passat al 23F. I llavors, bueno, s'acaba amb una mica, com diria jo, com si fos un xiste, però bueno, és, també hi ha una història pel mig no d'amor, però de no sé com et diria, sí, de desamor poder, no? I que tanca la narració.
L'últim cop que ens vam veure presentaves el Grul
en Taita, sí, sí,
en Taita. Sí, sí. Com han anat les vendes? Ha funcionat bé el llibre?
Pues jo diria que sí, el que passa és que avui en dia, clar, com han anat les vendes és una cosa que és un misteri, perquè amb la competència brutal que hi ha a les llibreries i sobretot les multinacionals, que apreten moltíssim les multinacionals, és horrible. Si tu fas una ullada aquí, veuràs que tot és, bueno, que són els que venen, no? Llibres de multinacionals, llibres, la majoria són encàrrecs, que jo aquests encàrrecs, amb tots els respectes, no els considero literatura ni molt menys, i una cosa que sempre m'ha sobtat molt és que, com que jo tinc molt respecte per les lletres, és que quan tu agafes, o sigui, una senda lingüística, no la deixes, no? O sigui, jo veiem, Jo soc d'educació castellana, perquè a la meva època els col·les, que punyetes, el català el parlaves al pati, però no sabies ni escriure, ni llegir-lo, ni tot això són coses que s'han anat aprenent. Però jo desconfio molt d'un llibre que surti simultàniament en català i castellà. No saps el que et vull dir? Què vol dir això? El que l'ha escrit, o sigui, tant més que sigui escrit en català i traduït al castellà, o al revés. Penso, bueno, a quins valors literaris pot tenir aquest llibre? Literaris, ho poso entre cometes, o ho dubto una mica, no? Ara, comercials, tots.
Tornant al Cuido de Sobles, perquè veig el títol el tinc en castellà.
Sí, sí.
Què és el dim tot això? No hi ha un fil conductor?
No. Simplement bueno, sempre bueno, sempre a Barcelona, clar, sempre perquè soc barceloní. Bueno, el que passa és que els 12 cuentos estan ubicats a Barcelona. Vale. És l'únic fil conductor, si hi hagués. Malgrat que un d'ells, vull dir, malgrat que un d'ells succeeix a l'Escala, però això tampoc és... succeeix a l'Escala, però els protagonistes no són de l'Escala.
Els barcelonins també es moven molt. Per tant, els aires empordanesos de Corsà...
Senten molt bé. No me'n tornaria ara a Barcelona, ho he dit sempre.
Molt bé, Jaime, doncs moltíssimes gràcies.
M'alegro molt de veure't i t'agraeixo moltíssim. Ja saps on em tens.
Perfecte.
Vinga.
Gràcies, Manel Magrinyà, per aquesta entrevista amb Jaime Rosa, l'escriptor. I ja us dèiem al principi que ens està quedant un programa molt cultural i és que hem de fer un repàs a l'agenda d'aquest cap de setmana. Fem amb l'Uri d'Arnès i en Martí Seguer, perquè avui divendres, aquesta tarda, us proposem una visita guiada entorn a la famosa gamba de Palamós amb un tastet final.
El Museu de la Pesca ofereix un tour per conèixer a fons el món de la gamba de Palamós. Visitarem l'exposició permanent del museu, les barques dels pescadors i la llotja per conèixer el món de la subhasta del peix. Finalment, els visitants podran tastar la gamba de Palamós mentre s'expliquen en detall els mètodes més adequats per cuinar aquest crustaci. El preu de l'activitat és de 7 euros pels adults i 5 euros pels més petits. Per a reserves, cal dirigir-se al servei d'atenció al visitant del Museu de la Pesca de Palamós trucant al 972 600 424 o enviant un correu a infomuseu@palamos.cat. L'activitat començarà a les 6 de la tarda davant del museu.
I avui mateix a la tarda...
Per a Luciana, of course...
Arrenca el Festival de Jazz Costa Brava Palafrugell.
Començant a 6:15 a la sala polivalent de la biblioteca amb Black Music, un petit gran viatge, un concert familiar gratuït per acostar als més petits al jazz de la mà de la companyia Power Kids. I a les 7 de la tarda a la plaça Nova actuarà el grup Pat Fred i a les 9 podreu disfrutar de Violeta Curri i Jaume Vilaseca Trio, tribut to Ella Fitzgerald. En col·laboració del restaurant El Canti, de l'hotel Algaba i Pere Malagelada, l'esdeveniment consistirà d'un maridatge que barrejarà les tapes de Pere Malagelada amb el vi i el millor jazz. El preu de l'activitat és de 25 euros.
Però és que dissabte continuarà la programació del festival al llarg de tot el dia.
El Museu de la Pesca...
Al llarg de tot el dia, Urim...
A les 12 del migdia a la plaça Nova podrem escoltar en un concert gratuït a Susanna Sheyman i l'energia Big Band, juntament amb combos de l'Escola de Música de Palafrugell. Al vespre tindrem el quintet d'Anna Sae de la plaça Nova i tot seguit el concert de la música sacra de Duke Ellington. L'espectacle està realitzat per la Locomotora Negra i la Coral de Sant Jordi i barrejarà el jazz amb la dansa al Teatre Municipal de Palafrugell a les 9 de la nit. El preu de l'entrada és de 30 euros a l'amfiteatre i de 35 a la platea. Les entrades es podran adquirir a la taquilla del teatre o trucant al 972 61 11 72.
I el festival tancarà la seva edició d'enguany el diumenge amb dos concerts gratuïts. amb dos concerts gratuïts.
A les 11 del matí a l'Escola de Música de Palafrugell, la xaranga de l'escola començarà una cercavila pels carrers del centre acabant a la plaça Nova, i a les 12 a la mateixa plaça Nova podrem gaudir del concert gratuït de Clarence Becker Band. Podeu trobar tota la informació ampliada a visitpalafrugell.cat.
Dissabte al matí teniu una cita amb els arrossars de Pals amb l'arribada de la 21a sega tradicional de l'arròs de Pals.
La sega de l'arròs començarà a les 11 del matí al Mas Carles. A les 12 hi haurà un contacontes i al matí acabarà a la 1 del migdia amb una arrossada popular. El preu de l'arrossada serà de 6 euros pels adults i 3 euros pels nens fins a 6 anys. Al llarg de tot el matí també hi haurà una exposició de cistelleria i de fotografies antigues.
I per tancar, dissabte una proposta teatral.